I ja som aquí, planetaris! Benvinguts, planetaris i planetàries, a Planeta Cinema 2.0, el vostre programa de cinema favorit! A on pot ser, si no, que el 94.4 de Ràdio Vallromanes? A cap altre lloc, lògicament, la ràdio al teu costat. I com ja sabeu, en aquest equip tan cinèfil tenim en David Maira als controls de la nau i, a més, en Ferran Perica Ramos. A més, de servidor de vostès, el comandant de la nau, Joan Boter. Ferran, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Ja som aquí novament amb energies, amb més energies, perquè realment comença una temporada, és el segon Planeta Cinema, i escolta, venim com un tret amb molta, molta força, amb moltes novetats, novetats que agradaran molt, agradaran molt. Jo estic convençut que agradaran molt als nostres estimats planetaris, que ja els sentim, ja els notem, sabem que estan a l'altre costat i això és el que ens agrada, això és el que ens fa sentir encara més aquesta petita emissora, però aquest gran, gran, gran programa.
Sens dubte, un gran programa i tindrem un gran començament, perquè ara és hora de començar en aquest programa tan especial, segon programa de Planeta Cinema d'aquesta nova temporada.
I ho comencem com? Engegant reactors, posant la maquinària a punt, mirant amb David Mairal i som-hi, Mairal, endavant!
Les estrenes de la setmana! Tom Hanks és el líder del nou vaixell de Paul Greengrass a Capitán Philip.
L'any 2009, en aigües internacionals properes a Somàlia, el buc carreguer Maersk Alabama, el comandament del capità de la Marina mercant nord-americà Richard Phillips, interpretat per Tom Hanks, va ser retingut el 2009 per pirates somalís, sent el primer vaixell nord-americà segrestat en 200 anys. Un film per amant dels docu-thrillers i del seu protagonista.
Per la seva banda, DreamWorks ens porta una de dibuixos motoritzats. Turbo.
Turbo és un cargol de jardí amb un somni impossible, convertir-se en el cargol més ràpid del món. Per amants d'aquells films d'animació més clàssics.
I el Quinto Poder, la biografia de Julian Assange, protagonitzada per l'actor de Sherlock, i de Daniel Brühl, que últimament el veiem molt en biòpics, com és el cas de Rush.
I ara, per entrar més en aquesta proposta, i de la mà del nostre gran tècnic, David Mairal, és el moment d'entrar en el tràiler d'aquesta proposta.
Tim, mi querido hijo, esto te parecerá extraño, pero hay un secreto. Y es que los hombres de esta familia pueden viajar en el tiempo. Wow.
¿Me pones crema?
¡Oh, no! A ver, para. ¿Cómo tendría que...? Busca un lugar oscuro, piensa en el momento al que quieres ir y te encontrarás allí.
Tim, ¿me pones crema? Qué bien.
Es mi especialidad.
¿Algo que decir?
Sería genial si me ayudase a conseguir una novia.
Vaya. Soberbio.
Soy Tim.
Yo Mary.
Mi madre se llama Mary.
¿Te recuerdo a tu madre?
Tenía que habérmelo pensado mejor. Soy Tim.
Mary.
Me encantan tus ojos. Y me encanta el resto de tu cara. Y eso que no he mirado más abajo.
Voy a entrar en mi cuarto para ponerme mi pijama nuevo. Y en un minuto puedes entrar para quitármelo.
Seguro que la próxima vez nos saldrá mejor.
¡Ay, Dios mío! Muy bien. Muchos hombres lo hacen de pena la primera vez.
Aficionados. Te presento a Mary.
Dios, qué guapa eres.
No, es que llevo un montón de rímel y de pintalabios.
A ver. Oh, sí. Bien. Things,
debes tener mucho cuidado al usarlo. Por lo del efecto mariposa, puedes provocar un auténtico desastre.
Qué alegría verte.
No nos hemos visto nunca.
Ah, no. Todo lo que he vivido hasta ayer se ha perdido.
Igual que para todos los demás.
¿Qué vas a hacer?
No lo sé.
Una cuestión de tiempo. Així és aquesta proposta, aquest tràiler que hem tingut, de la, lògicament, del film que parlarem tot seguit, no, Joan? És així?
Sí, hem tingut una mica de problemes amb el guió, però bueno.
Tècnic, no passa res, sí. Som humans, sí. I per tant podem errar, per què no dir-ho? Per tant, perdó, nostra audiència, avancem amb aquesta proposta, la qual Joan Boter farà 5 cèntims de què podem trobar, què ens pot oferir, sempre és interessant. Com és aquesta proposta? Què ens pot oferir, Joan, aquest film?
I quina és la proposta, Ferran? Doncs molt fàcil, es tracta, com hem dit, de About the Time, aquesta pel·lícula dirigida per Richard Curtis, director, entre altres, de Love Actually, per exemple. Després d'haver treballat amb Steven Spielberg, que la pel·lícula War Horse, doncs ha tornat a la direcció amb el que millor sap fer, que és una comèdia romàntica amb aquella flema britànica que tenen els britànics, amb aquell humor tan peculiar que a mi personalment m'agrada molt, no? I ho fa amb una història que et fa realment trencar les costelles del riure i després et fa realment emocionar, et toca i et fa reflexionar sobre què és important en aquesta vida, no? Aquesta història comença d'una manera senzilla amb un argument una mica de ciència-ficció i que pot recordar una mica la pel·lícula de Harold Ramis, de Bill Murray, Atrapado en el tiempo, no? Perquè el personatge interpretat per Dolan Grissom, que és el protagonista, és un noi pèl roig d'una família una mica peculiar, que descobreix, el seu pare descobreix, li descobreix un dia que a partir de determinada edat els barons d'aquesta família tenen la capacitat de viatjar pel temps. I això doncs, ocorre una sèrie de situacions còmiques i la manera com es va desenvolupant aquest don i entre la vida d'aquest personatge doncs, aquest don l'utilitzarà per trobar la nova dona de la seva vida. Però a partir d'aquí és aquesta premissa que s'anirà complicant molt més i ens explica una fàbula sobre la vida, sobre els valors humans, que realment arriba al cor i amb una banda sonora realment molt entranyable i molt màgica. Què dir? Que per mi sincerament és la millor comèdia romàntica de l'any i és una autèntica meravella. Estic entre el 8.5 i el 9 perquè realment és una pel·lícula molt especial que vaig tindre el plaer de veure en el Festival de Sant Sebastià. I jo recomano a tothom, al final crec que li donaré el nou en aquest About Time, una qüestió de tiempo, que s'estrena aquest dia 18 d'aquest mes i que és una comèdia romàntica, com he dit, per tocar el cor, per riure una bona estona i sortir millor del cinema, que crec que és el que tots necessitem i més en aquests temps que corren. Per tant, li donaré un 9 en aquest About the Time.
Doncs aquesta ha estat l'opinió, la crítica, com sempre, constructiva, tot s'ha de dir constructiva, de l'especialista Joan Boter sobre aquest film. I passem pàgina i seguim endavant en aquest gran viatge. Però, com sempre, pensem als nostres oients, i per deixar una mica la nau en stand-by, la nau a l'hangar, per repostar una mica, per sentir una cançó, escoltar una cançó d'aquelles que ens agraden, d'aquest cas és de la banda sonora original de About Time.
La pel·lícula que hem de
parlar. Ellie Goulding canta How Long Will I Love You.
How long will I love you? As long as stars are above you. Longer if I can. How long will I need you? As long as the seasons need to follow their plan. How long will I be with you? As long as the sea is bound to wash upon the sand. Will I want you? As long as you want me to. And longer by far. stars above you.
Ellie Goulding, How Long Will I Love You, la banda sonora original d'aquest tema del film About Time. I ara és el moment, bueno, és el moment de rescatar aquella secció que se'ns va escapar, que hem fet quatre pinzellades la setmana passada, per viatjar novament a Sant Sebastià, per retrobar-nos amb Àlex de la Iglesia, sobretot amb Mario Casas i Hugo Silva, i ho fem parlant d'etiquetes, preguntant-li als dos actors joves i amb gran èxit el per què creuen que estan encasellats. Què ens diuen ells? A continuació.
Des de fora, viendo, ya no te voy a, no, lógicamente no te voy a hablar de mi opinión, pero puedo ver algo desde fuera. Yo creo que ha hecho cosas bastante distintas. Esa es mi opinión, no, porque yo puedo entender, ¿no?, que hace 4 o 5 años con los hombres de Paco y demás, que son personajes que han llegado a mucha audiencia, que una serie, bueno, exitosa, pero yo después ya de eso, lo que te digo, o sea, con todo el respeto, vamos, yo es que lo he visto hacer de todo, o sea, no sé, cuando dice, bueno, a este tipo de personajes, que esa es un poco la imagen que venden una serie de revistas, una serie de externas a nosotros, que quieren vender eso. Eso es otra cosa, pero lo que es trabajo, yo he visto, vamos, a Hugo y a otros actores que tal vez les cataloga un poco, sí, ahí haciendo cosas muy distintas. Yo lo he dicho muchas veces, ojalá a mí, vamos, películas que para mí están ahí, que son 3 metros sobre el cielo, Tengo ganas de ti, que estoy completamente enamorado de esas películas, que me han dado muchísimo. Ojalá yo pueda hacer eso, ese tipo de personaje, que va a ser imposible por la edad, a lo largo de mi vida, y eso va a querer decir que seguimos trabajando y que más o menos controlamos ese tipo de interpretación, digamos, porque estamos a lo mejor por años atrás, por un tipo de personajes en televisión que hemos hecho, más acostumbrados. Ojalá fuesen todas las películas así. Eso quiere decir que estás trabajando, a ver si me entiendes.
Doncs bé, no va ser l'únic que ens va dir Mario Casas, que va deixar en molt bon lloc el seu company Hugo Silva, i és que arrel d'això li van voler preguntar com es conviu amb aquesta figura, sent una figura pública que els dos actors representen, aquest aglomerament de masses que sempre porten i congreguen al seu voltant, i ens va dir el següent.
A mi personalmente me gusta mucho reírme de mi personaje público. Reírme de él y desmitificarlo, porque me parece surrealista que yo tenga un personaje público. Sí, es consecuencia. Claro, es inevitable. Lo que pasa es que, claro, realmente yo cuando trabajo con mis entrañas, con mi alma, por supuesto, y es lo que intento siempre darle al personaje, para que esté entero y para que tenga hondura y para que sea real, porque si no, un personaje sin alma no existe. Pero desde luego no juego a... O sea, no juego a mí, sino intento jugar, pues, porque es lo que me mola, ¿no?
Es que realmente tus amigos, que nosotros lo hemos hablado, o sea, los típicos grupales que tienes con tus amigos o tus amigos de toda la vida, con fotos que van a salir hoy o que salen, te las reenvían y dices, pero
¿qué pones,
tío? O sea, pero ¿de qué vas? Entonces, bueno, pues se ríen de ese personaje, como está yendo muy bien Hugo ahora mismo, ¿no?
Per últim, van voler saber també què és el que mou, doncs, aquestes dues estrelles del cinema espanyol. I aquí teniu l'últim fragment de l'entrevista amb Hugo Silva i Mario Casas.
Bueno, os quería preguntar realmente qué os aporta la actuación a vuestra vida, a ambos.
Yo ya lo he dicho antes, a mí lo que me da es que vivo extra, vivo más. Y sobre todo lo que aprendo con esta profesión es a empatizar con quien sea. Con quien sea, y creo que eso a la larga te hace mejor persona y a la larga te hace más sabio. O sea, no lo digo por ahora, lo digo porque por dentro de unos años. Y creo que eso, o sea, al fin y al cabo, lo que haces es casi casi viajar más. Te pones en el lugar de la otra persona, te pones en la situación de la otra persona. Y yo creo que eso lo que te hace es al final ser un ser humano bastante completo. Y luego, pues, por pura diversión, es que a mí me encanta que digan acción y empezar a jugar.
Bueno, Hugo lo ha dicho muy bien. A mí me parece que el principal tema es que durante meses te conviertes en otra persona, te dan la oportunidad de interpretar a alguien que tú a lo mejor si llevas dentro no lo sacas.
Magia vuestra.
O ver o conocer a gente, amigos. Bueno, decía antes, yo el tic supuesto que tengo en la película es por un amigo cercano a mí que ni le he dicho que hago el tic, pero me imagino que pues se verá reflejado. Y en muchas otras cosas.
¿Qué pareció con la regla?
Sé que no voy a decir el nombre, pero tengo un colega que está un poco para allá y está un poco en un biopic de su vida. Pero bueno. bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Que te hace jugar y después, bueno, que te enriquece, pero que es, bueno, algo muy bonito. Y después cuando tú ves el, pues cuando llegas aquí ves a disfrutar a la gente que te siguen y pues como Hugo y yo años atrás, ¿no? Que los hombres de Paco viene otra cosa y ves que esa gente que tenía 15, 16, pues ya tienen 20, 21, ¿no? Que parece que están creciendo contigo y eso es muy bonito, que es lo que yo he hecho cuando yo empecé a ver cine con 14, con 13, después seguir a esos actores siempre, ¿no? Entonces me parece, bueno, una muestra de cariño y de respeto que eso solo se vive, pues bueno, pues en algún tipo de profesión, y la de actor tiene esas cosas, ¿no? Son todo cosas buenas y satisfactorias siempre.
Realmente tenéis una gran proyección en este país. La pregunta es, ¿si os llama el mercado internacional, si os llama Hollywood?
No, la cuestión es que no nos llaman.
Yo me he ido a Colombia, ahora creo que me voy a la India, o sea que yo... también es otra de las cosas maravillosas de este trabajo, que puedes viajar y conocer, y sobre todo viajar trabajando, que yo creo que es como realmente conoces a la gente de ese país. Y sí, bueno, donde sea. También yo creo que hace no mucho nos ha entrevistado un chico para no sé qué canal de Latinoamérica, y claro, reflexionábamos sobre eso, y es que es verdad que tenemos un mercado en castellano salvaje, o sea, toda Latinoamérica y nosotros. Si nos organizamos podemos tener una industria, ¿por qué no?, parecida, igual de rentable, porque hay mercado y hay espectadores para ello. Entonces, pues yo creo que ¿por qué no? Pero vamos, que da igual, o sea, yo tengo muchas ganas de currar en Estados Unidos por ver cómo se hacen las películas allí, o sea, no por otra cosa, y en Bollywood también.
Les paraules de Hugo Silva, i en aquí finalitzem l'entrevista a Hugo Silva i Mario Casas, que espero que us hagi agradat. I dit això, anem a fer una música de trencament, anem a trencar una mica, una cançó també d'una qüestió de tempo, de Bad Time, i realment és un clàssic, perquè és una banda sonora plena de clàssics britànics, com aquest Mr. Brightside de The Killers. Endavant!
Calling a cab, but
Finalitzada la cançó del Break, aquesta cançó de Mr. Brightside de The Killers, és el moment d'aquella secció, i ja l'estic veient quina cara està posant. Sí, toca aquella entrada i toca aquella secció. La família del Facebook.
Sort que Naïm Airal m'acompanya en aquest viatge, perquè si no seria molt i molt dur amb imitacions tan mal aconseguides com la que fas.
No.
Però bé, dit això, i ara anem conciliador, tot s'ha de dir, avancem, perquè és una secció que, com sempre, ve de la mà d'Ocina, cadena amb cinemes dins i fora de Catalunya, que cada vegada hi ha més cinemes, curiosament, on altres tanquen, Ocina va obrint cinemes, per tant, alguna cosa estaran fent bé. Felicitats des d'aquí a Ocina, que fa possible aquest programa Planeta Cinema, Ràdio Vallromanes, Barcelona, 94.4 FM. I, Joan, és molt senzill. A tu t'agrada el cinema?
M'encanta.
T'agraden les crispetes?
Home, i tant.
Les aminadures?
Naturalment.
T'agraden el cinema amb preus anticrisi?
Home, és que és el que es necessita ara mateix. Preus anticrisi, lògicament.
I t'agrada que et tractin bé, que et rebin amb un somriure?
Ah,
i...
sí, sí.
Sí? Doncs no, escolta, no t'ho pensis més i vés a cinemes... Ocina.
Ocina.
La cadena de cinemes dins i fora de Catalunya, que t'ofereix el format 3D, amb millor qualitat, amb millor servei, zones d'aparcament per facilitar doncs, que et sentis com a casa teva. I gràcies a tot això, gràcies als amics de cinemes
Ocina.
I com sempre, de la mà d'Ocina, fem una pregunta als nostres oients, que com sempre ens segueixen a través de la red social Facebook. Heu de posar Planeta Cinema 2.0 a la barra del buscador del Facebook. Us feu fan de la nostra pàgina Planeta Cinema 2.0 i com sempre podeu fer les vostres suggerències, aportacions, idees, si voleu introduir alguna música o suggerir alguna música, banda sonora, ho podeu fer. Que no us agrada el pentinet que porta en Joan Boter com el que porta avui, també ho podeu dir.
Ah,
si voleu,
vinga,
que es canvi el look,
molt bé.
Etc. O sigui, el programa també és vostre, és la vostra part del programa,
sí,
on
sí.
Vosaltres també formeu part de la producció de Planeta Cinema 2.0. Gràcies com sempre als amics d'Ocina. I Joan, quina és la pregunta que vam formular, perquè sembla que ja té guanyadora?
Sí, vam fer una pregunta fàcil perquè volíem...
promocionar una mica, no? També ajudar una
sí,
mica en aquesta empenta sí. Inicial de la tercera temporada, no?
Quina va ser la directora de la pel·lícula que va guanyar al Festival de Sant Sebastià?
I bé, i hem de dir que hi ha hagut una guanyadora que ha estat...
Eulàlia Graví, felicitats!
Que ha respost correctament a aquesta pregunta, bueno, la resposta a aquesta pregunta, que era
Mariana Rondón.
Per tant,
aquesta és la directora de la pel·lícula guanyadora, no confondre amb la pel·lícula que va guanyar millor direcció, eh?
Ah, exactament. Per tant, felicitats a Eulàlia, que gaudeixis d'aquestes dues entrades per anar al cinema Ocina de dilluns a divendres. I escolta, tens per escollir un munt de fantàstiques propostes que arriben com sempre a les nostres cartelleres i que tu i la teva parella o el teu acompanyant podrà disfrutar gràcies, com sempre, als amics de cinemes
Ocina.
Gràcies, Ocina. Passem pàgina ara per entrar en una altra secció molt important, Joan, molt important, que com sempre seguim i que, escolta, no ens podem saltar perquè és aquí, a casa nostra, perquè és en un municipi que fa goig, perquè es barreja amb el món del cinema i perquè aquesta mescla és possible en el Sitges... Joan?
2013.
Ara, oi, que no m'ajuda.
Ah, sí, 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 és 2013. Anem a parlar llavors de festivals, no?
Doncs som-hi, viatgem al lloc, en el ingredient, en el lloc dels festivals per entrar en l'essència de Sitges, amb aquest cinema, amb aquest festival de cinema fantàstic i de terror. Per tant, viatgem a Sitges.
Sitges 2013. Aquesta nova edició de Sitges va començar aquest divendres passat i va omplir els carrers d'aquesta ciutat costera del Tarragonès amb molts fans amb ganes de veure pel·lícules del cinema fantàstic, del cinema de terror, de ciència-ficció, etc. amb molts fans dels zombis que volien maquillar-se per anar el dissabte a la Zombie Walk i omplir els carrers de Sitges de morts vivents, de molt cinema, de moltes ganes de passar-s'ho bé, de convertir el cinema en una autèntica festa. I això, amics, és Sitges 2013. Un Sitges 2013 que va començar divendres amb la pel·lícula d'inauguració a l'Auditori, que va ser Gran Piano de Eugenio Mira, una pel·lícula protagonitzada per Elijah Wood, que bé, és una pel·lícula com dirigida per aquest director d'Agnòsia, que és una gran superproducció, la primera pel·lícula produïda per Rodrigo Cortés, director de Enterrado o Luces Rojas. I bé, és una pel·lícula que s'estrenarà d'aquí un parell de setmanes als nostres cinemes i que donarà molt que parlar, tant si per bé com si per malament. Només direm que és una pel·lícula bastant hitconiana, veu molt de l'estil de director de Hitchcock, i per no dir un dels seus alumnes avantatjats, no tan avantatjats, però un dels seus alumnes i successors, com seria Brian De Palma. Veu molt d'aquestes influències en aquesta història clàssica de suspens sobre un pianista encarnat per l'actor que feia de Frodo, Senyor dels Anells, que estava i va vindre a presentar juntament amb l'equip de la pel·lícula en l'Hotel Melià de Sitges. Per la seva banda, hem tingut altres propostes, com és el cas de The Green Inferno, on ha vingut Eli Roth a presentar aquesta proposta gore i caníbal sobre una tribu de caníbals que es mengen uns ecologistes. I també va vindre a presentar una sèrie que es deia Hell on Grog, i que era una espècie com de Twin Peaks, d'alguna manera, però bastant més fosca i amb vampirs i homes llop i tot el que li agrada a l'Eli Roth. Una Eli Roth que a la presentació de la Sala Tramuntana, lògicament, de la sèrie, va, després de veure el visionat d'aquesta producció feta per Netflix, de sobre la televisió, va omplir d'aplaudiments a la sala dels tots els aficionats d'aquest gènere, no? Per la seva banda, què més vam tindre en el festival? Doncs vam tindre ni més ni menys que a Terry Gilliam, que va presentar també una masterclass força interessant, i la seva pel·lícula de Zero Theorem. Aquesta pel·lícula que ja s'ha pogut veure sobre Sant Sebastián, en parlarem més abastament els propers dies. Què més vam tindre? Doncs vam tindre també Patrick és un remake protagonitzat per Charles Dance i Sharni Vinson. Sharni Vinson és una actriu, doncs, que la recordarem per haver fet, es va estrenar unes quantes setmanes ençà, Tú eres el siguiente, una pel·lícula, un slasher que va, diguéssim, marcar els aficionats del gènere, i ara torna a repetir un paper amb un remake d'una pel·lícula de terror i amb Charles Dance, que és el Tywin Lannister de Juego de Tronos, que va vindre com una autèntica estrella al festival per tots els aficionats de Juego de Tronos. Li van donar un premi a la seva trajectòria, a la seva carrera, el Premi Màquina del Temps, que va recollir a l'Auditori abans de la projecció de la pel·lícula, força emocionat. Què més propostes tenim? Doncs vam tindre Mindscape, la pel·lícula d'un debutant, Jorge Dorado, ni més ni menys. Una pel·lícula que és un thriller mental protagonitzada per Mark Strong i Thaisa Farmiga, la germana de l'actriu Vera Farmiga, que entre altres no vam poder veure fa gaire a Expediente Warren, de Conjuring. Doncs aquest duo de Thaisa Farmiga i Mark Strong, que és des de fa uns quants anys, jo crec que el dolent de Hollywood, que està a totes les superproduccions, no? Pel que fa a Kick-Ass, pel que fa a Robin Hood, pel que fa a Sherlock Holmes, la primera entrega de la saga amb Robert Downey Jr. I aquí doncs fa de bo, i fa de protagonista en aquest thriller mental que a mi personalment em va agradar força, i trobo que és unes propostes molt interessants. A més, compta amb una participació de l'actor Alberto Mann en la pel·lícula. Més propostes que tenim? Doncs tenim propostes que no deixaran gens indiferents, com és el cas de la finlandesa Coherence. Coherence. Coherence és una pel·lícula complicada, una mica complicadeta, la pel·lículeta. Sí, perquè representa que durant un cometa hi ha unes persones que estan sopant, no? Estan sopant una sèrie d'amics, i de cop i volta es donen compte de que les realitats paral·leles, els universos paral·lels es van barrejant d'alguna manera i hi ha diverses versions d'ells. Realment és una pel·lícula bastant difícil d'explicar i només s'ha de veure per entendre o intentar entendre, aquest és el concepte, una mica que ens vol explicar aquest director finlandès que va rodar amb els seus amics intentant improvisar una mica, va tirar molt de l'improvisació i va sortir aquesta proposta que es diu The Coherence, que no va deixar ningú indiferent. Tenim altres propostes, com per exemple la pel·lícula de Ryan Gosling, del director de Drive, torna amb el director de Drive, per fer Solo Dios Perdona, que és un thriller ambientat en el Tòquio, diguéssim, dels baix fondos més foscos, i que és una valícia visual i també molt violenta que bé, té una espècie d'abstracció que donarà molt que parlar. Segurament tindrà d'aquelles pel·lícules que tindrà grans fans i també grans detractors, d'aquelles pel·lícules que en definitiva no deixen indiferent. Un festival que s'ha de dir que per l'opinió general fins ara no està deixant gaires bones sensacions. Si és cert que hi ha pel·lícules que han destacat, però diguéssim que comparat amb altres anys no està deixant gaire bon sabor de boca. Bé, no sabem si és problema de la crisi, si és problema de la gent, que cada vegada doncs, és més exigent. El cas és que l'opinió general és que de moment no està complint les expectatives. Tampoc està complint les expectatives d'estrelles. L'any passat que teníem a Bayona, amb l'Impossible, amb McGregor, etc. En aquesta ocasió doncs, diguéssim que és una edició més light, però això no vol dir que sigui menys interessant. En definitiva, tenim una sèrie de propostes molt interessants. Hem de dir que en aquest dijous, aquest dimecres passat, ahir mateix, va haver una diguéssim, un dia bastant accidentat amb el tema de projeccions. Estan sortint alguns problemes pel que fa al tema organitzatiu que la veritat ens agradaria que en els pròxims dies del festival deixessin de passar. Esperem que us puguem informar la setmana que ve, quan ho fem més abastament, de que això ha sigut així. I per la resta dir-vos que quan ho vulgueu us podeu apropar a Sitges a veure l'ambient, a mirar l'ambient que hi ha al Melià, que sempre és ben concorregut, sempre està ple de fans, sempre està ple de zombis, sempre està plena de diguéssim, tendes on es parla, on es venen milions d'articles. També hi ha una Mia Farrow perquè es commemora l'aniversari de la pel·lícula La Semilla del Diablo. Hi ha una Mia Farrow per allà voltant pels voltants de l'Hotel Melià i en definitiva Sitges és una festa del cinema que arribarà aquest diumenge al seu final. No sabem qui guanyarà. Hi ha moltes candidates, moltes candidates a guanyar el Premi Gros. Pel que sí que sabem és que haurà sigut una setmana on gent s'haurà passat molt bé, s'haurà parlat molt de cine, haurem vist moltes estrelles i en definitiva haurem sigut, jo crec que una mica més feliços, que jo crec que això és l'important. Per tant, des d'aquí, abans de tancar i abans que el meu company em faci callar perquè ja m'està fent gestos com dient que m'estic enrotllant massa, anem a tancar aquesta primera crònica d'aquest festival de Sitges 2013. I ara anem a sentir, per relaxar una mica les orelles, una cançó de la pel·lícula About the Time, una altra, lògicament, estem parlant d'aquesta pel·lícula i hem de donar-li doncs, més peu, no? Doncs en aquest cas ho farem amb la banda sonora de original de la pel·lícula que es diu How Late I Love You.
Above you, and longer if I can. How long
need you. As long as the seasons need to. Follow their plan. How long will I be with you? As long as the sea is bound to wash from the sand. How long will I want you? As long as you want me to. And longer by far. How long will I hold you? As long as your father told you. As long as you can. How long will I give to you? As long as I live through you. However long you say. How long will I love you? As long as stars are above you. And longer if I may.
En una galaxia muy lejana. Ta, 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 ta. Sí, amics, no anem a parlar avui de la Guerra de les Galàxies, tot i que bé, seria un tema bastant interessant que parlar, lògicament, per a tot aficionat del món del cinema. Però no, anem a posar amb aquesta música tan espectacular, tan cinèfila, per parlar ni més ni menys que del Festival 61, del Festival de Cine de Sant Sebastián. Com veieu, doncs bé, i vam estar comentant l'altre dia en el Festival de Sant Sebastián, doncs Planeta Cinema va tindre el plaer doncs de compartir tota aquesta jornada de dies que va donar com a guanyadora la pel·lícula Pelo Malo. Però us volíem comentar una mica per sobre, perquè la setmana passada no vam poder fer una mica bastament, fer una mica del catàleg de les propostes que seran més destacables, diguéssim, d'aquest Season 20 Festival del Cinema de Sant Sebastián. Una que fa un personalment, o sigui que és el meu gust personal intransferible, i bé, us faré una mica del meu rànquing particular. Hi haurà alguns que estic d'acord, d'altres que no, però bé, aquest és una mica del rànquing particular de les pel·lícules que Servidor va poder fer en el Festival de Sant Sebastián. Així que comencem, i la primera pel·lícula que destacaré és una pel·lícula que justament també es projectarà a Sitges, o millor dit, ja s'ha projectat a Sitges. Estem parlant de l'última pel·lícula de Denis Villeneuve, Enemy. Aquesta proposta està protagonitzada per Jake Gyllenhaal i la seva història, basada en una història sobre un professor d'escola que troba una espècie del seu doble, que té una espècie com de vida paral·lela, està basada en la novel·la El doble, o el relat curt El doble, de l'escriptor José Saramago. Aquesta proposta trobo que és una de les més estimulants que es va veure al Festival de Sant Sebastián. Trobo que va ser increïble, que va ser absolutament oblidada del palmarès, i la veritat és que sorprèn bastant, perquè és una obra, jo crec que, de les més importants que he vist en els últims mesos, i crec que serà una de les que donarà més que parlar a l'any que ve, perquè serà realment quan s'estreni al nostre país, després dels Oscars, el 2014. Haurem d'esperar bastant, perquè a més, justament aquesta proposta, que és anterior a Prisoners, com sabeu, Prisoner s'ha estrenat recentment i diguéssim que han fet un intercanvi de cromos. Segurament perquè és una proposta bastant menys comercial, de fet, i té alguns detractors d'aquesta pel·lícula, perquè diuen que bé, que la pel·lícula no s'entén, i en fi, aquí tenim doncs, aquesta crònica que tenim del Festival de Cinema de Sant Sebastià pel que fa a la pel·lícula Enemy. Què més tenim? Doncs tenim... bé, doncs destacaria una altra proposta que destacaria seria Club Sandwich. Jo he de dir que particularment Club Sandwich no és una pel·lícula que va guanyar, només vull dir de passada que no trobo que sigui una pel·lícula tan destacable com s'ha dit. Té alguns moments interessants, però jo no la destacaria. La que sí que realment jo destacaria seria la pel·lícula bàsicament de Like Father, Like Son, que és la pel·lícula que va guanyar el Premi de Públic al Festival de Sant Sebastià. És una pel·lícula dirigida per Hirokazu Koreeda, un japonès, que ha fet una història realment tendra sobre un intercanvi de fills, sobre uns pares de família que es donin compte que el seu fill realment no és el seu fill, que el van canviar a la maternitat, cosa bastant desesperant i que comportarà doncs, una sèrie de situacions en aquest drama que va captivar el públic i va fer guanyar el millor premi del públic al Festival de Sant Sebastià. I lògicament no ens en podíem descuidar de la gran pèrdua del Festival de Cinema de Sant Sebastià, perquè a part de pel·lícules com The Gent Jolie de François Ozon, que realment va captivar el públic, tot i que Cannes va passar, no va agradar gaire, va baixar de manera freda, la que sí que realment va entusiasmar i va crear una gran ovació en el Teatre Victòria Eugènia en el qual es va projectar, és de la pel·lícula que parlarem a continuació, que bé, suposo que és una pel·lícula que ja els planetaris ja hauran vist, i si no, ja poden anar al cinema a veure-la, perquè realment s'està convertint en un autèntic fenomen aquest mes d'octubre. Sí, amics, lògicament estem parlant de Gravity.
Precioso, ¿no?
¿Qué?
El amanecer. Espectacular.
No ens en podíem estar. No. Gravity. Gravity crec que és una de les grans estrenes de l'any. Realment ha rebut crítiques realment molt entusiastes. I vosaltres direu, bueno, i aquest del Planeta Cinema o aquests del Planeta Cinema, quina crítica tindran sobre aquest Gravity, sobre aquest fenomen d'Alfonso Cuarón? Doncs la veritat és que, per la meva banda, us puc dir que vaig sortir realment meravellat, que va ser una de les experiències cinematogràfiques més importants de la meva vida, i això diu molt del que per mi em sembla la pel·lícula més important de l'any i gairebé dels últims anys. Per què és tan gran aquesta pel·lícula, o a mi em sembla una proposta que realment valgui tant la pena? Perquè realment durant hora i mitja vius una experiència que és el que, a part d'explicar-nos una història, és el que volem viure crec que els espectadors en una sala de cine, no? Que és estar hora i mitja a l'espai, com si realment fossis tu un tercer astronauta que es troba a l'espai. I ho fa a través de planos seqüència absolutament fantàstics, d'una precisió que el propi Cuarón, Alfonso Cuarón, diu que es va basar d'alguna manera en els documentals de la NASA i realment et posa la pell. I a més crec que és una història espiritual d'aquelles que arriben, no? Perquè crec que parla sobre les pors, els desitjos i els, en definitiva els sentiments humans, no? Toca la fibra. I ho fa a través del personatge que pràcticament és el verdader protagonista d'aquesta història, que té molts pocs personatges, només diguéssim que té el personatge de Kowalski interpretat per Josh Clooney i la doctora Stone, que és la, realment la protagonista de la pel·lícula, que és Sandra Bullock, amb aquest paper que ha sigut una autèntica revelació per ella i que realment està magnífica i que tot apunta que podia tindre una molt possible nominació a l'Oscar a millor actriu. Però jo he de confessar també que, a part que la pel·lícula en trobo fantàstica i que de vegades ha rebut alguns pals com menospreciant d'alguna manera el treball de George Clooney. Crec que a mi també m'encanta la pel·lícula. Aporta a la pel·lícula una cosa que trobo molt necessària, que és l'humor, i diguéssim que el personatge diguéssim que té un rol molt significatiu respecte a la relació que té amb el personatge que no, lògicament, no es ballararem de la doctora Stone, el personatge de Sandra Bullock. És una història, realment, com he dit, que dura hora i mitja, que és trepidant, que té sentiments, que t'enganxa, que vius a la pel·lícula i el que li passa als personatges d'una manera molt especial, i pràcticament no li trobo cap defecte. Jo, per tant, li donaré un 10 a aquest Gravity, i realment va ser una magnífica experiència. Primer l'ovació que ve al Teatre Victoria Eugenia, i després, quan a la sala de premsa vam poder aplaudir al Alfonso Cuarón i el seu guionista, que realment han fet una feina realment extraordinària, no? Alfonso Cuarón, que bé, ja havia experimentat el plano seqüència en pel·lícules com, per exemple, I tu mamá también, la mexicana pel·lícula amb Gael García Bernal i Diego Luna amb Maribel Verdú, i que en aquesta ocasió ho torna a fer després d'haver-ho fet ja a una altra pel·lícula que remé de ciència-ficció diferent, que també recomano, que és Hijos de los Hombres amb Clay Cowen. Poca cosa més que dir d'aquesta gran pel·lícula que és Gravity, que si encara no l'heu vist, realment l'heu de veure. Dit això, doncs anem a parlar de realment més temes de Sant Sebastián. Realment, quina va ser l'estrella del Festival de Cinema de Sant Sebastián? Crec que Ferran, ho vam parlar abans, no? Ho vam parlar almenys la setmana passada, que vam dir que la gran estrella del Festival de Sant Sebastián va ser ni més ni menys que Hugh Jackman, l'actor que vint de presentar Prisoners, la pel·lícula que ja vam comentar la setmana passada. Com bé tu vas dir, va respondre a aquest programa una pregunta referent a la pel·lícula. Com que ja ha passat una setmaneta i diguéssim que bé, diguéssim que suposo que molts ja heu vist la pel·lícula i no us desvetllarem res, us passarem la pregunta que li van fer a l'actor a la roda de premsa de la pel·lícula Prisoners vers la pel·lícula sobre les escenes que té amb l'actor Paul Dano. Així que doncs, passem al que diguéssim la pregunta o l'intent de pregunta que tindrà que fer un servidor a la roda de premsa de Hugh Jackman a Sant Sebastián.
Hugh Jackman, le quería preguntar, su personaje comparte escenas más viscerales con el del personaje de Paul Dano. Me gustaría saber cómo fue trabajar esas escenas con él. Y después al director me gustaría que nos pudiera comentar un poco sobre toda la simbología de la película. El tema del laberinto está muy presente y que digamos que también habla sobre el tema de las serpientes, un poco esa manera de casar estos dos mundos para la simbología de la película. Quería ver si nos podía explicar un poco eso.
Sorry, were you referring to the scenes with Paul Dano in the bathroom? That's, yeah.
Denis, agradezco muchísimo que Denis dejó esas escenas hasta el final. Nunca te pregunté por qué los dejaste todos hasta el final, pero me agradezco mucho. La verdad, ¿por qué? Porque estábamos luchando contra el invierno, quería tener días muy lluviosos y toda la mierda cayendo del cielo posible, así que dejé todo esto hasta el final del rodaje, por eso, muy bien. Pero disculpas, amigo mío, es cierto también que la idea de que todo el equipo esté dispuesto a entrar en ese espacio de violencia, yo creo que también fue una de las ideas principales. Quería mantenerlo hasta el final para que todo el mundo estuviera presto y dispuesto a hacerlo. Bien, la mayoría de las escenas se rodaron en las últimas dos semanas y la del cuarto de baño, bueno, estaba en un escenario, fue construido para ello. Fue muy intenso, fue muy cansino también. Las cámaras... Esto ha sonado algo como de X-Men, Lobezno, censura. Alexa, la cámara Alexa digital te permite rodar durante 20 minutos. No se tarda tanto en cambiar un casete u otro. Es decir, las tomas eran muy largas, cansó mucho físicamente y emocionalmente. Los quiero contar una historia para ilustrar qué gran director es este hombre. La escena, perdona, no lo has visto tú todavía, bueno, quizás, bueno, cierros, no escuches. Es la escena con con el martillo. Si habéis visto la película, recordáis, ¿no? La escena de la toma antes de la que aparece en la película. Estaba tan cansado y totalmente exhausto, y honestamente os debo decir, bueno, pensé, bueno, en secreto, ya lo tenemos. Yo creo que esto es todo. Y Denis se me acercó con una sonrisa igual que la que tiene ahora, y estaba seguro que me iba a decir, merci, muy bien, todo bien, lo hemos hecho, me encanta. Y me dice, cuando realmente le gusta, dice, 7 me le gusta, pero solo dijo 5 veces. Y digo, no es suficientemente bueno. Me encanta, pero... Y dijo, bueno, amigo mío, necesito que vuelvas allí. Y yo pensé, no estaba ahí lo que he hecho, lo que le he interpretado, no he logrado. Me hizo ir más allá y abandonarme. Y solamente lo puedes hacer cuando tienes un gran actor como Paul, que se fía de ti, especialmente con un hombre que interpreta el Lobezno, por ejemplo, con un martillo en la mano. Es decir, de todo lo que sucedió en esta escena, incluyendo rompiendo la pared, que no creo que impresionó a los directores de plató, porque no teníamos otra pared. No había nada planificado. Y el milagro de esa escena, si pensáis en eso, es cómo reaccionó Paul Dana. Es decir, estaba demasiado cerca de su cabeza, casi le pegó inmediatamente. Casi se desmayó, no salió.
Hugh Jackman, aquesta és la resposta que va donar a Planeta Cinema sobre aquesta escena amb Paul Dano, les escenes que té amb aquest actor, que com esteu sentint van ser unes escenes molt, molt viscerals. I també li vam fer, com heu sentit, una altra pregunta al director, a Denis Villeneuve. Li vam preguntar sobre la simbologia, la mitologia de la pel·lícula. Què ens va dir Denis Villeneuve? Doncs bé, Denis Villeneuve ens va dir això.
Les imatges com el laberinto i el... digamos, y las serpientes formaban parte del guion y era importante para el guionista. Hablé mucho con él acerca de esto. Estas imágenes son interesantes porque impresionan al público, y el impacto poético, digamos, de esas imágenes. Así que me encanta el hecho de que el público toma el significado para crear su propio significado a la hora de verlo. Es como la araña en la película Enemy. Es decir, te permite salir, ver lo que tú quieres. Puedo explicar todo acerca de la película, pero no la serpiente. Me niego.
Bé, aquesta va ser la resposta del director de Prisoners, Enemy o Incendis, el Denis Villeneuve, a la pregunta sobre la simbologia de la pel·lícula, que en aquest cas, tot i que no és tan explícita com fos el cas d'Enemy, sí que té una certa mitologia que la fa, creu que jo, molt interessant, però que al director, com bé heu sentit, no li interessa gaire desvetllar, diguéssim, d'alguna manera el misteri. Bé, com diguéssim, aquest Festival de Sant Sebastián va estar marcat bàsicament per Hugh Jackman i Prisoners, per les pel·lícules comentades. Us comentaré, ara que utilitzem la música de Melie, per utilitzar-vos d'una de les pel·lícules que es va presentar en el festival, que va ser la nova pel·lícula del director de Melie, Jean-Paul Genet, que es diu T.S. Pivet, l'extraordinari història de T.S. Pivet, una història amb Helena Bonham Carter, que un dia abans va dir que tenia problemes d'agenda i no va poder assistir a Sant Sebastián. Fins aquí és el que ens van dir oficialment. I bé, aquesta història és una història que potser és de les més comercials que ha fet aquest director d'Amélie, o per exemple Delicatessen. I és una història sobre un nen que és superdotat, que té realment un talent innat per la ciència, que inventa un aparell i li donen un premi a l'Smithsonian sobre la ciència. Un premi, lògicament, que no pot rebre teòricament el seu nen, però farà tot aquest viatge fins a l'Smithsonian de Washington per rebre aquest guardó, no? I bé, tota aquesta odissea i la posterior arribada a Washington seran les claus d'aquesta història de Tessa Pivet. Una història que a mi em va agradar força, que està feta amb un 3D, és la primera vegada que Genet prova el 3D, i la veritat és que aquest director tan visual, aquest 3D li dona una força especial a la pel·lícula i la converteix. No és la millor pel·lícula, trobo que és un Genet, diguéssim, menor, però això no vol dir que sigui un Genet dolent. Jo crec que és una molt bona proposta i que arribarà, gràcies a Contracorrente, pròximament als cinemes. Encara no tenim data d'estrena i esperem que arribi pròximament. Una altra proposta que tenim, doncs, molt destacable, seria una proposta que té pinta d'Oscars. Té pinta d'Oscars almenys per dos actors. Per una banda, Matthew McConaughey, i per l'altra, Jared Leto. Aquesta proposta es diu Dallas Buyers Club i és com una espècie com de Filadèlfia, diguéssim d'alguna manera, com la pel·lícula de Tom Hanks dirigida per Jonathan Demme, però en aquest cas va d'un electricista que viu a Texas, i aquest electricista, doncs, li diagnostiquen el que és l'enfermetat de l'VVH, el SIDA. A partir d'aquest moment, diguéssim, ell es medicarà, però veurà que els medicaments que li donen, no més que ajudar-lo, el perjudiquen, no? I buscarà altres maneres d'ajudar a si mateix i a la vegada ajudar els altres amb aquesta enfermedad, no? Amb coses més naturals. La veritat és que McConaughey està realment brillant, i Jared Leto també, i com veureu, sobretot en el cas de Matthew McConaughey, físicament ha perdut molts quilos per aquesta pel·lícula. Una pel·lícula que molt recomano i que els pròxims mesos tindrem al cinema. I fins aquí, diguéssim, és la crònica que tenim de les pel·lícules que s'han presentat en la 61 edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià. I bé, fins aquí la crònica del Festival de Sant Sebastià. Sí, he parlat massa, Ferran, ho sento. Així que acabem el programa, senzillament.
Doncs escolta, Joan, avui no et pots queixar, que mare de Déu, el que t'has arribat a esplaiar, t'has quedat bé, eh? Ens ha fet, vamos, una síntesi, una radiografia perfecta d'aquest festival, de les diferents propostes. Per tant, gràcies, Joan, per la teva aportació.
De res.
Però desgraciadament, hem de dir-ho, la veritat és que hem d'anar mirant el rellotge. La ràdio passa molt ràpid, els minuts a la ràdio volen, i és el moment del comiat. No hi ha temps per més, però sí que hi ha temps per emplaçar-vos, doncs, a la setmana que ve, a que sintonitzeu, com sempre, de 7 a 8 al 94.4 FM de Ràdio Vallromanes, i com sempre amb el vostre programa de capçalera, el vostre programa de món del cine, Planeta Cinema 2.0, com sempre, amb Joan Boté, en David Mairal, amb un servidor Ferran Periques. I per què hem d'escoltar Ràdio Vallromana, Joan?
Perquè tenim Planeta Cinema i tenim grans programes com aquest, com molts.
En fi, una hora per disfrutar del món del cinema que us passarà volant, i ens veiem, sentim, ens escoltem la setmana que ve. Adeu, adeu, planetaris.
Adeu, planetaris.
Adeu, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Incredible how you can.